A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Doncs hem arribat ja a les 9:18. A les 4:18 avui volem parlar de com estaran la implementació del Formentera Puneco 2026, que en la seva 8ª temporada enguany ha completat, o gairebé, les quotes de cotxe tant de visitants com de residents, i les de motos, doncs, 3/4 del mateix. Teníem naltros a la consellera insular i vicepresidenta, ella responsable de les carteres de mobilitat i medi ambient, a Verònica Castelló. Benvinguda, consellera.
Hola, bon dia a tothom.
Deixi'm que li pregunti breument sobre aquests dos incendis que hi ha hagut aquesta nit, un prop del camí de Ses Vinyes, l'altre prop del camí vell de la Mola. A més, tenim entès que bastant simultanis. Entenc que una nit complicada pels bombers, eh?
Sí, sembla que sí. Jo just me n'anava a dormir i me va arribar la notícia per terceres persones i bé, vaig saber que un company n'estava assabentat, era a peu d'un dels incendis, i ens va informar sobre les 3 del matí que havia quedat ja controlat i estaven refrescant tant un com altre incendi.
Bé, esperem doncs ampliar la informació les pròximes hores, però en tot cas, bé, són incendis que ja han quedat extingits, un ensurt d'aquesta nit. A més, també, com que era de nit, el resplendor es veia molt i déu-n'hi-do. Ha generat doncs algunes vídeos, imatges, allò, bastant impactants.
Sí, genera una mica més de por, no?, en aquestes hores, la imatge que es genera.
Bé, escolti'm, el tema del Formentera Puneco, ara ho dèiem, per exemple, estem mirant ara l'apartat d'ocupació d'aquesta pàgina web, veiem que pel que fa als turismes de visitants, la quota màxima és 1.732 cotxes. Doncs el mes d'agost està tot complet, menys el diumenge 30 i el dilluns 31, amb una ocupació, en aquest cas, entre el 75 i el 99%, o sigui, a punt de completar-se. Pel que fa a les motos, bé, la cosa està una mica menys densa i en aquesta setmana encara hi ha places tots els dies, però això sí, amb una ocupació també molt elevada, per sobre del 75%, fins al dissabte 29, i diumenge i dilluns 30 i 31 ja queda entre 50 i 74%. Això pel que fa a motos de visitants, recordem, hi ha plaça per 122 motos. Pel que fa als eivissencs, complet el tema dels cotxes, 235 per cada dia durant tot el mes d'agost, i les motos el mateix pel que fa al mes de setembre. En aquest cas, pel que fa als residents d'Eivissa, doncs bé, els caps de setmana també estan molt ocupats. Pel que fa a les motos, tots els caps de setmana ocupats, i pel que fa als cotxes, doncs bé, queden encara dos diumenges i un dissabte al final de mes, que encara hi ha una certa disponibilitat, però poca, per sobre del 75% les places ocupades. Bé, no sé com llegeix aquestes dades, consellera.
Bueno, jo crec que se'ns està donant una temporada molt semblant a la temporada passada. Estem repetint els mateixos cupos que vam tenir el 2025, i en quant a nivell d'ocupació que comentaves ara, doncs jo crec que és bastant similar. Si recordem, l'any passat la quota de cotxes de visitants varen tenir 74 dies en què va estar ocupat al 100%, i enguany estem allí. No he comptat els dies exactament, però el mes de juliol van tenir pràcticament ple, i el mes d'agost, com deies tu ara, només mos queda el dia 30 i 31, que queden poques places ja.
I segurament d'aquí al dia potser acaba de...
Sí, és possible que d'aquí, arribats el dia, també estiguis ocupat al 100%.
Bé, Com és la interacció amb els visitants que veuen que no troben plaça, o no sé si es queixen, si contacten, si intenten alguna via alternativa, o com ho fan?
Sí, cada any sol passar, i els darrers anys és més accentuat encara, perquè evidentment cada any s'ha anat disminuint el cupo. Això és el que ha fet, és anar retallant disponibilitat, i en conseqüència cada any hem tingut una tassa d'ocupació més elevada, no?, com estem dient ara. I aquest fet, sí que és cert que la gent, des de l'àrea de mobilitat m'han traslladat que ha estat un estiu un poc més tranquil, però sé que la gent ha acceptat un poc millor, que no hi hagués disponibilitat per les dades que demanaven, o si en el moment de fer la tramitació se'ls ha demanat corregir algun tipus de documentació o alguna cosa per poder al final culminar el seu tràmit positivament. A diferència d'altres anys, però bueno, sí que és veritat que sempre pues, hi ha episodis de gent que no ho pren bé o que, bé, no hi ha culpa, però jo he de venir, jo m'he tret el bitllet del barco i què faig? Què faig? Quina solució em dones? Bé, si en el 2019 es va aprovar una llei que era per tal d'evitar aquella saturació que patíem a les nostres carreteres aplicant unes mesures i la mesura es va traduir en distingir diferents tipologies de vehicles que podien accedir a Silla Formentera, que havien d'estar autoritzats, i cada any es fixen uns cupos, tenim unes quotes, doncs crec que des de seva lògica que s'han de respectar aquestes quotes, no? És el mateix que si ara en volem anar de viatge i l'avió té 80 places. Quan està complet, tu no et pots comprar un bitllet més perquè no queda lloc a l'avió. Pues crec que és un símil.
Sí, a veure, l'illa és un territori limitat i, òbviament, la xarxa viària, doncs, el mateix. Quina sensació té quan va per la carretera? Ho dic perquè, doni dos, veu el trànsit bastant dens. Em va semblar veure fa pocs dies que hi havia aquests cables a la carretera, entenc jo que són estudis de mobilitat per veure la densitat del trànsit. Supos que encara no té els resultats, no?
No, encara no es tenen. A la campanya d'aforament que es fa cada estiu, que sempre intentam que coincideixi dins de la primera quinzena del mes d'agost, perquè les dades un any rere l'altre doncs, vulguen comparar sempre en el mateix període de l'any, cosa que ens va ser molt criticat que en el 2024, doncs, per diferents circumstàncies, doncs, l'empresa no va poder venir en el mes d'agost i va venir la primera setmana de setembre i es va fer una extrapolació de dades. I bé, aquests cordons doncs, és el que li dèiem la campanya d'aforaments, que comptabilitza la quantitat de vehicles que circulen per la nostra carretera. Realment el que comptabilitza és quantitat de moviments. L'any passat, totes les convocatòries que varen fer de Consell d'Entitats, vaig intentar fer una feina d'explicació perquè tothom entenga bé que una cosa és el sostre que aprovam any rere any, en les diferents tipologies doncs, aprovam una quota per cadascuna i és la quantitat de vehicles que estan autoritzats a circular, i després una altra és aquests estudis que fem un estiu darrere altre de quantitat de vehicles que circulen, però que realment són els moviments de vehicles. Clar, pots tenir 20.000 vehicles autoritzats i després resulta que els moviments que patim durant un dia d'agost, que es fa sempre en agost perquè es determina que és més de màxima afluència de vehicles a Silla, doncs a lo millor són 18.000. I que les dades no té que reflexar-se la mateixa quantitat de vehicles autoritzats sobre aquests aforaments que faim.
Clar, aquí hi ha variables interessants. Per exemple, si l'estada és més curta, normalment la persona es mourà més.
Exacte,
si està més
clar.
I s'ho pren més en calma, no?
Exacte, és pensar, no? Si tu només vens un dia o dos a Formentera, doncs evidentment, amb aquell un o dos dies, doncs voldràs mirar de vora tota Silla, voldràs anar a vora molts d'indrets, que evidentment, si estàs aquí 10 o 15 dies de vacances, no serà igual perquè tu pots prendre amb tranquil·litat. Avui vaig anar a aquesta platja i marxar a la platja, doncs podem anar a veure aquest lloc d'aquí. Demà doncs podem fer una altra cosa. És veritat que fas unes vacances molt més tranquil·les si vens 7, 10, 15 dies o un mes de vacances, és que siga un període llarg, que si vens un, dos, tres dies.
El tema sancions, és que no ho he aconseguit trobar a la pàgina web, no sé si és que no ho sé trobar o és que no està publicat.
No està publicat.
Com anem enguany?
Bueno, el tema de les actes d'inspecció, perquè primer de tot són actes d'inspecció, clar, en diverses ocasions n'han parlat en el plenari, que s'han deixat de publicar perquè no causin confusió, perquè és a dir, tu pots veure la teva matrícula allí, però llavors potser realment aquella matrícula no s'acaba comunicant com a possible sanció, perquè primer de tot s'aixeca un acte d'inspecció, diguem, la càmera ha comprovat que aquella matrícula no estava autoritzada, però després es comprova que sí. I a vegades no arriben a comunicar-se totes aquelles actes de sanció, com estava dient. I a més, pues, també és un acte administratiu que té tota la seva tramitació. A més, està passant, bueno, sempre ens passa, no?, que sobre finals d'any traslladant a SATIP, que és qui mos ajuda amb la gestió d'aquesta part sancionadora.
L'Agència Tributària de les Illes Balears.
Sí, exacte. Els hi traslladam la quantitat d'actes d'inspecció que es van aixecar l'any anterior, perquè clar, s'està generant un volum molt, molt alt. Quan vàrem començar la legislatura, estava pendent de comunicar les actes de sanció del 2021 i el 2022, que es van fer en els primers mesos de legislatura, en el 23, que es van traslladar, i vàrem traslladar-ne entre 4.000 i 5.000. En total d'aquells dos anys. Clar, això és un volum molt, molt, molt alt. I després cada any, doncs, hem estat traslladant 3.000 vora 4.000. De l'any passat n'hi ha unes 6.000 de proposta. Moltes són al·legades, duen un tràmit molt, molt, molt llarg i feixuc.
Entenc. Enguany tenim unes xifres similars des de l'any passat? També acabarem amb unes 6.000 propostes de sanció, més o menys?
No ho sé, perquè de moment encara no manegem nombres en quant a sancionadors.
Escolti'm, des de l'oposició, ens deia l'altre dia des de Gent per Formentera que rebien queixes reiterades per als canvis introduïts en la tramitació per part dels residents i titulars de segones residències. En concret, esmentaven les dificultats que genera l'exigència que el sol·licitant de l'autorització per circular hagi de ser el propietari del vehicle i no l'usuari habitual. Això com es tradueix en el dia a dia vostre a l'àrea de mobilitat?
Bueno, com me preguntaves en el principi, pues, genera malestar en la persona afectada i a vegades pues, no hi ha bones paraules cap als funcionaris perquè un es molesta, però és que la llei és clara en aquest apartat d'aquí. I diu que les segones residències s'hi podran tenir un vehicle autoritzat sempre i quan estigui a nom d'una persona física. No contempla persona jurídica i aquí surt...
Empreses o el que sigui.
Exacte. La persona jurídica seria, com comentes, una empresa. I la veritat és que hi ha un gran volum de segones residències a nom d'empreses i aquí sí que ha generat problemes. Que en els primers anys sí que es va permetre. També havia que entendre que els primers anys crec que tot s'havia de posar en marxa i no s'havia set molt, molt rigorós en l'aplicació de la llei, però clar, això també m'ho generava un excés de cupos, perquè això sí que és cert que jo ara no record molt clarament totes les exposicions que he fet jo mateixa en Consell d'Entitats, però si algú repesca els powerpoints que llavors es traslladen a les associacions, si es cupo el màxim diari per cotxes visitants són 1.732, per exemple, l'any passat, el mes d'agost, el màxim que es va tenir algun dia van ser més de 1.800 vehicles, prop de 1.900.
Sumant aquests de segones...
Bueno, segones residències. I abans també hi havia... segones residències està fora de cupo, però són aquella part de sostre no regulat. Però clar, ja et genera un creixement també d'aquest sostre no regulat. Però també hi havia un altre condicionant que enguany tampoc no s'ha tingut en compte, també es va llevar de l'acord de ple, que era aquelles reserves que s'havien fet, aquelles reserves d'allotjament o de barco, que s'havien fet abans d'aprovar-se els acords de ple. Aquesta condició també s'ha llevat.
Cada any, recordem, cap al no sé, finals d'hivern, principis de primavera, s'aprova les condicions de Formentera.eco d'enguany, de la temporada.
Finals de febrer, sí.
Llavors, aquests visitants que havien adquirit el seu allotjament o el seu bitllet de vaixell abans d'aquesta aprovació... Sí. Són els que, diguem-ne, ampliaven la quota fins passat el 1.800.
Exacte. Llavors no tenies una quota real dels 1.732 diaris. Se sobrepassava. Potser en tenies 1.852. T'havies sobrepassat en 120
Enguany sí que hem tingut la quota real.
Enguany hem procurat que la quota fos 1.732, sí.
Bé, escolta, deixem canviar de tema. El mes de juny, en el ple, es va aprovar la Constitució del Servei Públic Insular de Recollida, Recepció, Classificació de Residus de Construcció i Demolició, els famosos RCD.
Sí.
Recordem els precedents preocupants de la nostra illa, amb aquella muntanya clausurada pel govern balear, 3 milions d'euros de multa pel Consell de Formentera. I bé, el Consell el que va fer va ser doncs bé, generar una muntanyeta al costat. Diria que ja l'heu deixat d'utilitzar. No sé què s'està fent ara mateix amb l'RCD.
Bueno, primer de tot, crec que t'hi ha entès una sanció de 3 milions d'euros entre 100.000 euros. No sé si ho he entès bé o jo m'ho he imaginat.
Disculpi, per no, si... sóc jo que...
No, que no sé si ho havia sentit bé, però que 3 milions alarmen, encara que 300.000 també.
M'he equivocat, per sort. Error
bé, no passa res. Clar, el problema és que durant anys havia estat molt còmode anar generant una muntanya que creixia cap amunt. El problema de clausurar-la és que no la pots créixer més, no la pots utilitzar i tens que utilitzar la part que et quedi lliure de la parcel·la si no tanques l'accés i dius, senyors, formenters que generen aquest tipus de residu, doncs a Formentera no es pot abocar més i es té que buscar una alternativa fora de Formentera, que és molt complicat, no? Per això, doncs, primer van generar una petita muntanya al costat, però en tenim diverses de generades i bueno, ara mateix la situació és molt, molt crítica de cara a tornar a començar la temporada de les obres, perquè hem generat petites muntanyes per tal de no causar aquest greuge que acabava de dir ara de dir, senyors veïns de Formentera, hem de tancar i gestionin els RCDs fora d'aquí com puguen. No volem haver d'arribar en aquest punt d'aquí, però la situació és molt, molt crítica i bueno, perquè la parcel·la, pues, al final té un límit i també ha que tenir en compte, pues, que la sanció va ser per haver-se generat durant anys uns abocaments il·legals, perquè mai s'ha tingut autorització per gestionar els RCDs i clar, també la muntanya s'ha generat perquè tampoc hi ha hagut una infraestructura per tractar aquests RCDs i és el problema que tenim ara mateix. Després d'any i mig de clausurada la muntanya dels RCDs, encara no disposam de la infraestructura necessària per tractar aquest residu i tenim aquestes petites muntanyes generades. Però tot això ha set per no causar aquest greuge major, com dic, d'haver de tancar i dir no es pot abocar més.
Consellera, què farem quan s'acabi la temporada turística i comencin de nou la temporada d'obres? No sé, octubre, novembre...
Bueno, és una cosa que estan valorant tècnicament, perquè com dic, la situació ja està molt, molt crítica. També és molt crítica la situació en quant a la poda, perquè també s'entra i s'aboca la poda també de la mateixa forma que els RCDs, sense fer un triatge inicial i tenim una màquina, una biotrituradora en la qual es tritura i el material triturat és bo per el camp i tota gent que el vulgui, pues, la convida a adreçar-se a l'àrea de medi ambient si volen que algun camió d'aquesta poda, pues, utilitzar-la en el camp quan sembren, perquè és similar a un compost i ajuda a abonar la terra, però, clar, necessitem infraestructures i estem treballant amb tot això. És la marxa més forçada que es pot, però és veritat que al final l'administració és molt lenta.
Clar, l'alternativa era doncs muntar aquesta planta temporal que estaria operativa, segons previsió seva, de fa unes setmanes, entre finals del 26 i principis del 27. Seguim amb aquesta estimació?
Sí, l'estimació continua sent la mateixa. Com deies abans, han fet la creació de servei públic i bueno, estem culminant la redacció dels plecs, veient tots els condicionants que hi ha que posar. No és fàcil, perquè és una planta temporal per un període molt, molt breu i requereix d'una certa inversió i també passar de la situació en què ara mateix tot camió que entra en matxaca, perquè ens entenguem tots els RCDs, els materials de residus de construcció i demolició, el que li deim matxaca, doncs ara mateix tot camió entra lliurement, a boca, sense pagar, se'n va, i això són anys i anys i anys en què això s'ha consentit d'aquesta forma, que evidentment, si tu no tens unes infraestructures, no pots tractar aquell material, que vas a cobrar per a quin servei vas a cobrar,
però
no?
Ara serà,
millor dit.
Quan entri en funcionament la nova planta provisional,
exactament,
es cobrarà,
per, exactament.
Ja seleccionarà el material i...
Ara la cosa és que han creat aquest servei públic on s'ha establert un preu mitjà i és perquè hi haurà una infraestructura sobre la qual tractaràs material i el material se li donarà una segona vida, una reutilització.
En què?
Bueno, es valoritza el material que es diu i s'obté...
àrids o...
Exacte, que no em venia la paraula, moltes
per
gràcies.
S'obtindran
àrids de diferents granulometries, diferents tamanys, que poden ser utilitzats per fer formigons de neteja. Es pot utilitzar l'àrid molt fi, és una terra molt bona per jardineria. I si no, pues, pedra que solem estendre en les cases de camp fora, podrem aconseguir una pedra vermella que avui en dia s'estila molt més que no aquella pedra grisa que hi havia anys enrere. I bueno, pues, això seran coses que aquelles empreses que els sembli atractiva el concurs, la licitació i que els interessi presentar-se, pues hauran de proposar quines sortides li donaran.
I escolti'm, també s'havia parlat de, bé, doncs de reubicar aquests munts de RCD que tenim ubicats ara mateix a la planta de residus d'Escap, en antigues pedreres, com reomplir-les. Això
sí.
Està en vigor encara?
Això van... bueno, està en vigor, sí, però és una situació molt, molt complicada. Fa unes setmanes vàrem tenir la visita de diversos directors generals que dels seus diferents departaments pues, estan involucrats en aquest aspecte d'aquí de ses pedreres. Tenim 4 pedreres catalogades que en el seu dia, com a pedreres, val? Tenim una que ja està clausurada, no, perdó, una que ja, bueno, es va tancar la seva activitat i es va restaurar, que és la que tenim a Sant Ferran darrere de les roques.
Ah, sí, 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 sí.
Val? I després tenim la de Can Rita, que està darrere de la Repsol. El problema és que aquesta cantera està dins del parc natural i està afectada per massa normatives i no tenim opció de poder-hi fer res. No es pot restablir, no es pot restaurar ni es pot recuperar aquest espai. I després tenim una altra pedrera per la zona de Serenals, allà tenim 2 més, que alguna sí pot tenir possibilitat de fer-hi un projecte de recuperació d'aquell espai que sempre podia ser reomplit per material d'obra que hagi estat tractat.
I deixin també parlar-hi sobre altres residus, en aquest cas la fracció orgànica, bé, hem vist com s'instal·laven els contenidors,
sí,
el cinquè contenidor, no?, de fracció orgànica, per poder fer compost a Formentera. Com està això?
Bueno, aquí estem tenint una sèrie de divergències per poder acabar de tancar tota la logística que comportarà el trasllat de Formentera a Eivissa, que, bueno, esperam al llarg del mes de setembre
perquè
tancar-lo.
Perquè el compost
que...
es farà a Eivissa, recordant, eh?
Clar, bueno, sí, es farà a la planta de Cana Puig, perquè el que farem serà que els propis camions de Precero que fan la recollida a diari o en hivern els dies alternatius que pertoquen la setmana, doncs després s'embarquin en el barco, vagin a Eivissa, aboquin a la planta de Cana Puig i després tornin.
El problema quin és? Finançament? Amb Cana Puig, amb el Consell d'Eivissa, amb el govern balear? Com...
Tancar tota la logística. Tancar tota la logística i, bueno, sobretot la tramitació administrativa, perquè tenim que acabar de preparar aquesta modificació del contracte amb l'empresa i...
Que és Cana Puig.
No, perdó, Precero.
Ah, Precero, clar.
No, Precero mateix serà, pues, ells mateixos tenen el camió. El problema que tenim a Formentera respecte a el que s'ha fet a Eivissa... A Eivissa estan traslladant els fems d'Eivissa a Mallorca i ho poden fer amb la UT Giref i han fet un el material l'han embalat en paques i han comprimit tot perquè ja tenen el contracte amb ells, la instal·lació, i l'han pogut fer. El problema que tenim a Formentera és que no tenim instal·lació per el residu de l'orgànica. A la planta de transferència no hi tenim... cap opció, de moment encara. Per tant, de moment, per poder començar ja a recollir aquesta cinquena fracció, l'única opció que tenim és que el propi camió de Precero que fa la recollida, com deia abans, l'embarquem i vagi a la planta d'Eivissa, que és la més propera que tenim. Malauradament és via marítima, això augmenta els costos, però, bueno, no hem de perdre de vista que necessitem una infraestructura formentera per tractar la orgànica i aquí pues, estem intentant ja anar a passos més agigantados encara per poder-la tenir quan abans.
El pla director de residus així ho contempla, seria una planta d'orgànica que s'instal·laria a la planta de residus d'ESCAP i, com ens explica la consellera, es busca finançament, entenc, no?
Sí.
Estem parlant de milions d'euros, no?, la planta orgànica.
Sí, 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 la planta...
2-3 milions...
Més, uns 5 milions d'euros, sí. I la planta de RCDs, la temporal, no, la definitiva, també són, bueno, uns 4 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Alguna previsió perquè la ciutadania entengui quan ja podrà dipositar els seus residus orgànics?
Bueno, intentarem a veure... Com dic, el que ens retrasa és tota la part de tràmit de procediment administratiu per tancar el contracte i lligar-ho tot, perquè no podem fer-ho sense que no estigui ja signat i tot, i ens retrasa això, que ens retrasarà de 3 a 5 setmanes.
O sigui, ens plantaríem ja, què, setembre, octubre?
Finals de setembre, primers d'octubre.
Bé. Ja per concloure, consellera, deixi'm anar a la platja. Primer de tot, l'autorització de lots i gandules i parasols. Finalment el govern ha autoritzat bona part dels lots que inicialment havia retallat. Per què aquest canvi en l'aplicació de la normativa? Com ens ho pot explicar?
Bueno, és que jo no crec que hagi hagut un canvi en l'aplicació de normativa, perquè nosaltres, sense les al·legacions, hem presentat els planos com ja havíem presentat en maig, havent corregit la distància dels 10 metres vora mar que havia que deixar, col·locant-se per l'espai de les hamaques, i bueno, una variable nova que ha estat aclaridora és l'informe de part natural de si existien o no dunes embrionàries i que determinava si s'havien de deixar 2-3 metres o 4. I... perquè l'autorització que ens han donat ara mateix és condicionant són aquestos. Deixem 10 metres vora mar, es col·loca les hamaques, bé siga per l'espai una fila on siguen dos si caben com havia set abans, i després els 3-4 metres a deixar per darrere.
Ja, però el que vull dir és que al maig l'autorització del govern balear retallava un 33% aproximadament, gandules i parasols, i ara, si bé no contempla el 100% del que sol·licita el Consell, sí que contempla la majoria, no?
Sí, sí, sí. Jo com vaig dir...
Per què aquest canvi?
Jo com vaig dir, pues, resumint molt clarament, ens han autoritzat allò que havíem demanat. Jo vaig dir això, que s'ha retallat 60 maques i 30 sombrilles. Hi ha un lot de la platja de Mitjorn que, si no record malament, eren 26 maques i 13 sombrilles que no mos han autoritzat. El quiosco llibreria de la zona Escopinat tampoc l'han autoritzat. I hi ha un lot de les illetes que, en maig, ja mos deien que es denegava i mos deien que hi havia una afectació per Espruc, perquè està en zona de conservació i que no podia estar allí aquell lot, i el que ens han dit ara és de dos espais que ocupava, pues un espai no l'ocupes perquè està afectat per aquesta normativa, per tant, si eren 70 hamaques i 35 sombrilles, m'ho han autoritzat 36 hamaques i 18 sombrilles, ens han reduït la quantitat d'elements. Això és el que nosaltres estàvem tractant i diré discutint, perquè, evidentment, ho vàrem estar dient, el que hi havia era discrepàncies tècniques. Des d'aquí, i agrair la feina i el que s'han involucrat els serveis tècnics i jurídics de l'àrea de Medi Ambient durant mesos, perquè des de finals de març fins a principis d'agost ha estat quasi l'únic que hem tingut, poc més han pogut fer, i mos han portat com a locus, a ides i venides, i ho vaig explicar davant dels adjudicataris afectats. Va haver un dia que varen estar 3 hores en el telèfon parlant els tècnics de Formentera amb els tècnics de Mallorca i els hi van estar puntejant des de Mallorca plano a plano el que no s'hi concordava. I després d'aquesta conversa telefònica hi varen traslladar la documentació corregida, encara mos deien que no, i m'ho varen anar a Mallorca el 29 d'abril i varen seure a una taula Sense la persona tècnica que estava tractant aquell expedient, només amb els juristes, la directora general d'aquell moment, el conseller, i jo vaig anar acompanyada de dos tècnics del Consell de Formentera, perquè jo no havia d'anar a resoldre res. Era una reunió que havien de parlar tècnicament les discrepàncies que encara hi havia, com les podíem resoldre. I nosaltres vam tornar en deures, mos varen dir, aquests lots encara teniu que corregir això, allò i l'altre. I ho varen corregir dies després, ho varen traslladar al govern, i jo sempre ho vaig dir, que la impressió com ho havíem emportat era que s'havia resolt l'autorització sense haver mirat aquests últims documents que havien corregit després d'haver anat a Mallorca. I al final el que ha passat és que 3 mesos després ens han autoritzat aquelles correccions que havien fet després d'aquella visita.
D'acord, o sigui, perquè ho puguem entendre d'una forma així somera, el Consell de Formentera fa una petició, el govern balear la corregeix o insta el Consell de Formentera a corregir-la, el Consell de Formentera la corregeix i aquestes correccions es tenen en compte al final 3 mesos més tard del que veu presentar. És correcte? Ho he dit bé?
És la sensació com una m'han portat, perquè el que es va presentar en es maig s'ha presentat com a recurs, després mos notifiquen a mitjans juliol que s'havien saltat el reglament de costes que diu que mos haurien d'haver donat peu a audiència prèvia a fer al·legacions, per tant, retrotreuen el recurs, mos donen peu a fer al·legacions, presentem les al·legacions i ara mos autoritzen el que en maig ja havien presentat. Els plànols eren els mateixos. L'únic que havia canviat era la forma, l'estructura del document tècnic i jurídic el qual presentes. Perquè, clar, unes al·legacions has de rebatre perquè t'ho han denegat. Has de dir, bueno, no, jo t'estic demanant això d'aquí per aquest motiu d'aquí. I fins i tot és que els havien fet proposta alternativa.
Bé, ja està, consellera. Una curiositat només. Ahir dilluns es va registrar el fenomen aquest tan conegut de la rissaga a diverses zones de la Mediterrània.
Sí, ho vaig veure.
I a Formentera també es va notar, certament. Sí? Es han enviat algunes fotos que havia baixat el nivell de la mar ostensiblement al port de la Sabina, fins i tot aquí a les illetes. Jo sé que vostè no té temps d'anar a la platja ara, però podem anar-hi virtualment. Mira aquesta foto. Sembla que hagi baixat gairebé,
sí,
no
sí,
sé,
sí.
7 o 8 metres segur que haurà baixat.
Possiblement, sí.
Donant una sorprenent imatge. Té constància que hi hagués algun incident o... Bé, es va quedar en una anècdota fotogràfica i poca cosa més.
Suposo que sí, perquè no m'ha arrimbat res. Jo sí que havia vist que a Mallorca havia passat en dos punts, que de repent pues sí, la mà se'n va, no? I de repent torna, i que clar, en pujar pues, havia passat per damunt d'esport i havia anat com a uns metres carrer endins.
I escolti'm, seguim a la platja. És que ens fan arribar aquesta foto. Sap aquests tenderetes que munten alguns
sí.
banyistes? Aquí veiem hi ha 3 tovalloles aquí, suposadament 3 persones que estarien amb una mena com de, no sé com dir-ho, com li diríem això, una mena com de tendal enorme, que això deu ser 7x7, uns gairebé 50 metres quadrats per 3 persones. No sé, això és legítim per muntar aquests tinglados a la platja? No són ombreres convencionals, són gairebé una tenda enorme, no?
Sí, és veritat que són uns no sabem com dir-ho, no? Uns toldos.
Sí. Un muntatge...
Uns toldos grossos. Bueno, vàrem dir que volíem revisar la normativa de platges i, bueno, potser ho haurem de tenir en compte en aquest aspecte d'aquí, que és veritat que és un element de platja que darrerament pues, es veu més. Poques vegades veus 4 o 5 sembrilles juntes i veus més un element d'aquestos d'aquí, que clar, a lo millor la part que cobreix el sol no és tan ample com deies tu, de lo millor 6x6 metres o 7x7 metres
sí.
o una cosa així, però clar,
estirar-lo
sí. i posar-li
els saquets de serena i
exacte,
tota història, sí.
el fa créixer un poc d'allò que evidentment doncs, els altres usuaris de platja diuen jo, m'estàs menjant mitja platja, no?
Miri, ha estat xerrant amb això amb vostè de la baixada al nivell de la mar i ens arriben més fotografies. Us podeu animar, si ens voleu fer arribar les vostres fotos a través de les xarxes o si no el web al correu info@radioilla.cat. Miri aquesta altra de ses illetes, miri que polida, gràcies a en Carles que ens l'envia, on també es veu ostensiblement com baixa el nivell de la mà i fins i tot queda una de les barquetes d'aquestes
sí.
que hi ha del servei de barqueig completament a terra.
Sí.
Bé, consellera Verònica Castelló, gràcies per aquest ampli repàs.
Gràcies a vosaltres.